Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. Finalment, ja es pot dir que la Dana és història i que el seu pas per la comarca del Priorat ha estat molt beneficiós. I és que des de l'inici de l'episodi de pluges s'han recollit fins a 192 litres a Porrera, 190 a Marçà, 187 a Pradell, 186 a Falset o 181 als Guiamets, entre d'altres. I això ha fet que rius, barrancs i fonts brollin com feia anys que no passava. De fet, els embassaments de la comarca han experimentat un canvi substancial després del pas de la Dana. El pantà de Siurana, per exemple, es trobava abans de l'episodi al 0,7% de la seva capacitat, mentre que actualment està al 5,61%. També el pantà dels Guiamets ha experimentat una important crescuda, si bé encara falta molt perquè s'ompli. Just abans de la Dana, l'embassament es trobava a l'1,31% i a dia d'avui ha pujat fins al 9,6%. El cas més paradigmàtic, però, és l'embassament de Margalef, que d'estar gairebé sec ha passat a sobreeixir. Així doncs, pluja molt benvinguda a la nostra comarca, que, si bé no serveix per acabar amb la situació de sequera i la necessitat imperiosa de que segueixi plovent, sí que trenca la tendència a la baixa de les reserves d'aigua dels embassaments. La candidatura del Priorat per ser declarat Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO va presentar el seu sistema de gestió del paisatge cultural al taller anual de l'Aliança de Paisajes Culturales i Sitios Afines al Patrimoni Mundial que es va celebrar els passats 24 i 25 d'octubre a Gran Canària. La presentació es va fer de forma conjunta entre el Consell Comarcal del Priorat i l'associació Prioritat per fer evident la col·laboració entre administracions i societat civil que hi ha a la comarca. Ho explica el president del Consell Comarcal, Sergi Méndez.
Vam estar a l'illa de Gran Canària convidats per l'Aliança de Paisajes Culturales per explicar quin és el model de gestió, el sistema de gestió del paisatge cultural del Priorat que es proposa, basant-se sobretot a la importància de la coordinació i la cooperació entre els agents públics i privats. En aquest cas, no visibilitzar la feina feta entre el Consell Comarcal del Priorat i l'Associació Prioritat, no? Que són dos de les potes, diguem, bàsiques per la proposta de la candidatura.
El president comarcal explica que la presentació del sistema de gestió del paisatge del Priorat va tenir molt bona acollida i que els assistents van quedar sorpresos amb la gran quantitat d'activitats que s'han dut a terme, com per exemple el Dia del Paisatge, el Banc de Terres del Priorat, l'Acord Comarcal de Renovables del 2021, el Pla Estratègic Comarcal de Turisme Sostenible del Priorat o el Coneguem el Priorat.
Es va valorar molt bé la proposta del Priorat pel fet d'haver engegat ja tot un camí en base a la col·laboració i al treball conjunt i a la implicació de la ciutadania per aconseguir en un futur el que seria el reconeixement com a patrimoni mundial, però sobretot posar en valor el fet que en aquest mentrestant s'està treballant i implantant ja un sistema que és evident, no? I que funciona dia a dia.
A banda de l'experiència prioratina, a les jornades també s'hi van presentar altres projectes, com per exemple la col·laboració público-privada en la Menorca Talaiòtica, Ribera Sacra Paisaje de l'Agua o los paisajes de l'Agua de Beas del Segura, entre d'altres.
Durant la jornada vam poder escoltar i veure propostes diferents, com podria ser la de la Ribeira Sacra a Galícia, que és la propera, diguem, candidatura que portarà l'Estat espanyol. Ells van fer un treball de redefinició de la candidatura després de les recomanacions fetes per ICOMOS i per UNESCO, i va ser molt interessant també per veure com podem replantejar també la proposta del Priorat. També vam poder veure iniciatives de gestió a Andalusia amb propostes vinculades també a la gestió de l'aigua i a la implicació de la ciutadania en això. La veritat és que va ser una jornada profitosa i molt interessant en el sentit de poder compartir i de poder fer xarxa també en base a propostes molt diverses de paisatges culturals a l'Estat espanyol.
Amb tot, els assistents també van poder reflexionar i escoltar al voltant d'una problemàtica compartida per tots els llocs amb algun tipus de reconeixement patrimonial o cultural: la qüestió sobre els habitatges d'ús turístic.
una part de la jornada es va dedicar precisament a desenvolupar un joc de rols al voltant de la problemàtica dels habitatges d'ús turístic, que és un problema, una situació que ens trobem a bona part del territori rural. I va estar molt bé perquè vam poder desplegar i posar-nos en situació des de diferents punts de vista per veure com abordar la situació. Va ser també interessant precisament per veure que molt sovint els problemes són compartits en l'àmbit rural.
Finalment, el president del Consell Comarcal del Priorat explica quin és l'estat actual de la candidatura Priorat Montsant-Siurana Mosaic Mediterrani per esdevenir Patrimoni de la Humanitat.
En aquests moments la candidatura es troba en fase de redefinició. Estem també en converses amb la nova Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya per veure com podem reimpulsar-la i també desplegant el que són les col·laboracions i les implicacions tant de l'Associació Prioritat com la Diputació de Tarragona i Observatori del Paisatge, que continuen tenint un paper molt, molt actiu. Esperem poder tenir també novetats i notícies en els propers mesos per saber com ho hem de gestionar. Per part també d'altres organismes implicats es veu amb bons ulls, però crec que això que és una qüestió d'anar polint i d'anar també treballant aquests matisos que faran que la candidatura sigui una candidatura d'èxit.
L'associació No Jubilem la Memòria celebra aquest cap de setmana les 20è jornades de l'entitat, amb un complet programa d'activitats que pretenen reivindicar la memòria històrica i el paper que va jugar el Priorat durant la Guerra Civil Espanyola, especialment durant la Batalla de l'Ebre. Així doncs, les jornades arrencaran el proper dissabte al Molar, on s'inaugurarà una placa a la fossa comuna del cementiri. A continuació, tindrà lloc una visita exterior a l'edifici de la Mina Lusa, on s'hi van instal·lar l'Hospital de Campanya M2 del 15è Cos d'Exèrcit. A la tarda, després d'un dinar popular al local de la Gaia, es presentarà el llibre Rutes de la Batalla de l'Ebre al Priorat, circuits històrics de No Jubilem la Memòria, a càrrec dels autors Josep Munté, Manel Camafort i Alba López. A les 6 de la tarda es representarà l'obra de teatre La Primera i les Mestres de la República, de Nan Valentí i David Pinto. L'espectacle és un homenatge a Nativitat Llarza, mestra, activista feminista, miliciana i primera alcaldessa de Catalunya. L'endemà diumenge tindrà lloc una visita històrica per diversos llocs de memòria de la comarca. Així, se sortirà de Falset en autobús en direcció a la cova de Santa Llúcia de la Bisbal i d'aquí es visitarà l'Observatori de la Batalla de l'Ebre a la Figuera. La ruta també passarà per la tomba del brigadista internacional John Cookson, situada a la carretera entre Marçà i la Torre de Fontaubella. La Biblioteca Salvador Estremifà de Falset ha presentat la programació d'activitats del mes de novembre. Sense anar més lluny, aquest dijous té lloc una nova trobada del Club de Lectura, que aquest mes ha llegit El temps de les cireres, de Montserrat Roig, un retrat de tres generacions d'una família a partir de la qual Roig fa una mirada crítica a la burgesia catalana i un retrat social de tota una època. Per la seva banda, el Club de Lectura en francès es trobarà el dia 23 per parlar de Heureux les Heureux, de Yasmina Reza. La novel·la entrellaça les vides de 18 personatges que sembla que no tinguin res a veure i aborda qüestions com les relacions extramatrimonials, les tendències sadomasoquistes, insatisfaccions sexuals i fantasies consumades, ruptures, decepcions i també finals feliços. Per altra banda, per al dia 15 de novembre s'ha previst l'espectacle Password Màgia, destinat a nens d'entre 6 i 12 anys, mentre que el dia 29, en el marc de la Fira de Sant Andreu, tindrà lloc el taller Arriar i Tatanet cap a Fira de Falset. Finalment, durant aquest mes de novembre, hi haurà dues sessions de l'Hora del Conte. Una aquest divendres, dia 8, a partir de 6:45, i l'altra el divendres, dia 22. I en els esports, la jornada del passat cap de setmana a la demarcació de Tarragona va quedar suspesa a causa del temporal, i per tant, cap dels equips de futbol i futbol sala prioratins van jugar. Així doncs, aquest cap de setmana es reprèn la competició i el Falset Esportiu buscarà sumar 3 punts més rebent a casa el Camp Clar, dissabte a les 4. A quarta catalana, el Porrera disputarà el partit de festa major diumenge a 4:45 contra el Pare Manyanet de Reus. Els porrerans buscaran sumar 3 punts més que els permetin mantenir-se a la zona alta de la classificació. En futbol sala, el Priorat Nord buscarà seguir al capdamunt de la taula contra un rival directe, el Catllà. El partit es disputarà dissabte a les 7 al pavelló poliesportiu de Cornudella. A segona catalana, el Marroig rebrà el líder, el Riudecanyes, dissabte a les 5, mentre que els Guiamets jugarà diumenge a les 12 contra un dels equips que, com ells, encara no ha puntuat aquesta temporada, el Riudoms. El Capçanes, per la seva banda, descansa. No és el cas de les noies capçanenques, que dissabte a les 4 s'enfrontaran al Club Futbol Sala Reus al pavelló municipal de Falset, amb l'objectiu d'aconseguir els primers 3 punts de la temporada. Finalment, el Priorat Nord femení rebrà l'Amposta Sub-23 dissabte a 6:15. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.